Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí en connexió directa a Ràdio Olot i Ràdio Ripoll per portar-vos tota l'actualitat informativa del dia. Avui sembla que veurem més el sol, tot i que el matí comença amb el cel mig entreninat. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Anem a les temperatures.
Doncs ara mateix tenim 1 grau sota 0 Vall de Núria, tenim 9 graus ja positius a Molló, tenim 10 a Das, a Camprodon i també a Vic. 11 graus els tenim ara mateix a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, també en tenim 12 a Olot i a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 13 graus a Besalú, 14 a Amer, 15 a Banyoles i a Girona, 19 graus a Figueres i 20 graus a Roses.
Anem a la previsió.
Doncs el dia que s'ha aixecat amb una banda de núvols alts i mitjans en retirada pel litoral, on també han fet el ronso alguns núvols baixos. A partir d'aquest migdia creixeran núvols d'evolució al llarg del Pirineu, Prepirineu i interior del nord-est, amb possibilitat de xàfecs d'intensitat moderada i registres modestos. Amb més probabilitat es localitzaran entorn del Ripollès, la Garrotxa i també el nord d'Osona. La temperatura de primera hora ha pujat lleugerament respecte a diumenge, mentre que la màxima es mantindrà o pujarà molt poc a bona part de l'interior del país, però baixarà en punts del litoral i del prelitoral.
Aquesta, doncs, és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. A l'antena dels 5 minuts més, ara és el moment dels titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya infants i nens per conèixer la seva exposició al tabac.
Durant tota aquesta setmana, quan vagin a un CAP o a l'hospital, se'ls oferirà treure una mostra d'orina per analitzar-la. Es calcula que vora el 50% dels infants que han passat per una consulta d'aquest tipus han tingut contacte amb el tabac en el seu entorn més proper.
L'Anna Gelis és infermera referent del tabac a l'Hospital d'Olot.
Pot ser que tinguin patologies respiratòries com més bronquitis, fins i tot asma, problemes d'otitis, d'infecció de les orelles. Sempre hem de veure això, més patologia respiratòria.
La colònia Lleudet de Sant Joan de les Abadesses és un exemple de la recuperació d'antigues colònies tèxtils per convertir-les en espais avantguardistes amb molta projecció de futur. És una de les conclusions a les que s'ha arribat a la inauguració celebrada aquest cap de setmana. Hi ha assistit la consellera Sílvia Paneque, l'escoltem a ella, i a l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer.
Un projecte que no només és un espai museístic de recuperació de memòria, no?, del que va significar aquesta colònia industrial, aquesta colònia tèxtil, sinó de recuperació del propi patrimoni, però sobretot a mi m'agradaria ressaltar el que significa en termes d'oportunitats econòmiques de revitalització de l'economia local.
És molt important, i se n'ha parlat molt, de la recuperació viva, de la memòria de tantes i tantes persones que havien treballat aquí, que moltes d'elles hi van néixer, després hi van treballar, s'hi van guanyar la vida, s'hi van casar, i que, per tant, són molts records que avui doncs, estan a les cares, als rostres de tothom.
I avui també us hem d'explicar nous projectes, encara en clau econòmica, que neixen en aquest cas a la Vall d'en Bas. Neix una associació que intentarà recuperar els blats antics.
L'associació es diu Molrem i l'impulsen productors de la vall i forners de la zona. Han habilitat un jardí botànic a la Vall d'en Bas i disposen d'un molí fariner. L'objectiu que es proposen és cultivar diferents tipus de blat i provar de molt del gra, però després fer pa.
El forner impulsor de la iniciativa és l'Emili Duran.
Ja fa anys que ens van venint petits pagesos a voleu gra, voleu gra, i clar, nosaltres no, volem farina. A partir d'aquí n'hi va venir un que va apretar més, en Moisès d'aquí de la vall, vols gra? Dic no, vull farina. I vam decidir de provar de moldre el gra i fer la farina. I llavors, bueno, la cosa s'ha anat engrescant i ara ja som diversos productors, diversos pagesos que els interessa el projecte i que volen fer la farina. I llavors també hi ha diferents forns que estem interessats en farines ecològiques i de blats antics.
Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat les obres per millorar els hàbitats per la fauna subalpina a la Vall de Ribes.
El projecte impulsat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser preveu millorar l'hàbitat d'espècies en extinció com el gall fer o d'altres espècies amenaçades com el mussol pirinenc, millorant l'estructura de boscos i la diversitat forestal.
El director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, Santi Ferriol.
Bàsicament serà la millora de la biodiversitat, afavorint els arbres madurs, els arbres brancuts, si convé també afavorir la fusta morta, anellant els arbres que a la llarga s'acabaran morint, i tot això redueix, no hi ha risc de plaga, però sí que afavoreix la biodiversitat pel fet que hi hagi fusta morta en un bosc.
Avui també hem d'anar fins a Argelaguer perquè ja ho tenen tot a punt per als pressupostos d'aquest 2025.
Doncs sí, ja que l'Ajuntament d'Argelaguer centra els pressupostos d'aquest any a fer millores al carrer Major, l'Ajuntament obtindrà més de 400.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis que se sumaran als 100.000 i una mica més que hi posarà el consistori. També està previst fer millores en el sanejament.
L'alcalde és Guillem Vallès.
Hi ha alguns llocs que està bastant malmès i sobretot a nivell de serveis és on encara hi ha algun tram de tuberia amb fibrociment, hi ha algunes pèrdues. Anem des de l'inici del poble, des del carrer Atilés fins al torrent.
Més coses, l'associació FADES ha fet 25 anys al Ripollès.
Per celebrar-ho, ha organitzat dues xerrades sobre tecnologia i demència i també s'ha presentat la nova junta de l'entitat liderada per Nani Vegara. FADES dona suport a persones amb malalties neurodegeneratives i a les seves famílies. Cada any es detecten una quarantena de casos nous de demència a la comarca.
Escoltem l'Isabel Casas, és psicòloga.
Hi ha dos trajectes que són molt importants. El primer és el moment del diagnòstic, en el que doncs, la família i el propi pacient rep el diagnòstic i aquí hi ha des un xoc i la família doncs, s'ha d'adaptar a tota la situació. I després doncs, hi ha tota aquesta progressió, que és una progressió que és lenta i que a mesura doncs, que va transcorregent la malaltia, doncs, la família s'ha d'anar adaptant als diferents estadiatges de la demència.
Més de 10 colles geganteres d'arreu de Catalunya han visitat Ripoll per celebrar els 80 anys d'en Guifré i la Guinadell.
Les diferents colles amb els seus respectius gegants han recorregut els carrers principals de la vila fins a la plaça del monestir, on han ballat conjuntament per commemorar aquest aniversari.
El Lluís Pérez és president de la colla gegantera.
Doncs la veritat que estem molt contents. El temps ens ha acompanyat, les previsions que teníem en el cap s'han complert, les colles estan contentes, la gent veiem que està contenta, només hem rebut felicitacions, per tant, supercontents i a continuar serà els 80 anys, que avui no acaben.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot torna a donar la nota i ho fa de valent perquè és nou campió d'Europa.
Les patinadores del Club Olotí aconsegueixen una puntuació de 43,13 punts i queden en la primera posició de l'Europeu que s'ha celebrat a Saragossa aquest cap de setmana. Ha tancat el podi el Girona i el Crystal Skating Team italià.
Són declaracions als mitjans oficials del campionat. Ricard Planiol diu que han fet un gran esforç.
La verdad es que hemos estado luchando toda la temporada con algunos tropiezos, pero hoy hemos podido dar ese mensaje que realmente hemos estado trabajando tanto tiempo y creo que, bueno, que ha llegado a bastante gente y eso para mí es el mejor premio de todos.
El Bosc de Tosca perd per la mínima l'anada de les semifinals contra el Fornells i haurà de guanyar casa per classificar-se a la gran final.
Pel que fa al playoff de quarta tercera catalana, el Sant Pere Martí s'imposa en un autèntic partidàs per 2-3 al camp de la Vall d'en Bas i l'Ustoles i el Camós empaten a 0 i tot es decidirà a Mianigas.
El sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas és el segon millor equip de Catalunya de primera catalana.
Ha caigut en l'últim partit de la final a 4 contra el Club Bàsquet Sant Nicolau que s'ha celebrat a Salt. Ara, amb el masculí ja ascendit, només queda que la federació provi l'ascens del femení a Copa Catalunya.
Després de 10 anys sense equip, el Club Patí Ribes ha tancat la seva primera temporada en la desena posició de la classificació final gràcies a la victòria per 5-2 en l'últim partit contra el Tordera.
La bona dinàmica que ha demostrat el Ribes durant tota la temporada convida l'optimisme i les sensacions de cara al futur són molt positives.
L'Eudald Mercader és l'entrenador.
Avui ha estat un partit amb algunes incidències, hem tingut un partit amb molts enfrontaments dintre de la pista, suposo que per la rivalitat, però bueno, definitivament al final del partit jo crec que l'ha guanyat l'equip que més ha dedicat a jugar-se a hockey i ha aprofitat millor les oportunitats que ha tingut a cada guany.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui la salut és el tema que obre el nostre informatiu perquè els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya a infants i nens per conèixer la seva exposició al tabac. Durant tota aquesta setmana, quan vagin a un CAP o a l'hospital, se'ls oferirà la possibilitat de treure una mostra d'orina per poder-la analitzar.
Es calcula que vora el 50% dels infants que han passat per una consulta d'aquest tipus han tingut contacte amb el tabac en el seu entorn més proper. Es tracta d'una campanya que s'emmarca en la setmana sense fum que comença aquest dilluns.
Informa Roger Isern.
Els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya a infants i nens fins a 14 anys a la comarca per conèixer quina és la seva exposició al tabac. Quan els menors vagin a qualsevol centre d'atenció primària o al mateix Hospital Olot, comarcal de la Garrotxa, els professionals oferiran als seus pares extreure una mostra d'orina per tal d'analitzar els nivells de cotinina que tenen i saber, d'aquesta manera, el nivell d'exposició al tabac que té la criatura. La cotinina és la principal substància química de la nicotina que es troba en el tabac o els seus derivats. La campanya es farà des d'aquest dilluns fins dissabte en el marc de la Setmana Sense Fum, que té per objectiu sensibilitzar la població dels riscos que comporta el tabac. La infermera referent en tabac de l'Hospital Olot, Anna Gelis, explica en què consisteix la campanya.
El que farem és recollir una mostra d'orina en tots els nens de 0 a 14 anys de manera voluntària, que durant la Setmana Sense Fum vagin al seu pediatre o hagin de venir per qualsevol cosa a urgències. Se'ls demanarà si volen participar en aquesta campanya.
Gelis també ha detallat quins resultats obtenen en els anàlisis de l'orina.
Recollirem una orina d'aquests nens i nenes i l'analitzarem. Què veurem en aquesta orina? Comprovarem si hi ha cotinina en orina. La cotinina és el residu que ens queda de la nicotina quan anem respirant aquest fum del tabac i l'eliminem per orina.
A banda d'aquesta campanya exploratòria, com bé sabran, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa fa un any que també es porta a terme el full verd respiratori a la primera visita de la consulta de pneumologia pediàtrica. Aquesta consulta va començar-se a fer a l'Hospital d'Olot l'abril del 2024 i durant aquest primer any s'han atès a 59 infants. D'aquests, al voltant d'un 50% s'acaben derivant a la consulta de pneumologia per exposició al tabac.
Pot ser que tinguin patologies respiratòries com més bronquitis, fins i tot asma, problemes d'otitis, d'infecció de les orelles. Sempre hem de veure això, més patologia respiratòria.
La Comissió Garrotxa Sense Fum està formada per professionals de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català de la Salut, a través dels equips d'atenció primària d'Olot i Besalú, i farmacèutics de les oficines de farmàcia. La Setmana Sense Fum comença aquest dilluns i acabarà aquest dissabte.
No deixem la salut perquè l'associació FADES ha fet 25 anys al Ripollès. Per celebrar-ho ha organitzat dues xerrades sobre tecnologia i demència i també s'ha presentat la nova junta de l'entitat liderada per la Nani Vegara.
FADES dona suport a persones amb malalties neurodegeneratives i a les seves famílies. Cada any es detecten una quarantena de casos nous de demència a la comarca.
Judit Espert.
FADES es va crear fa 25 anys. Va néixer d'un grup de famílies que volien donar visibilitat a la demència i tenir un espai de suport. Per commemorar l'aniversari s'han fet dues activitats. Una xerrada ha parlat sobre com la tecnologia i la intel·ligència artificial poden ajudar en les demències. L'altra ha estat la presentació d'un conte. L'entitat acompanya les famílies en les dues fases importants del procés, quan arriba el diagnòstic i quan la malaltia va avançant, tal com explica la psicòloga Isabel Casas.
Hi ha dos trajectes que són molt importants. El primer és el moment del diagnòstic, en el que doncs, la família i el propi pacient rep el diagnòstic i aquí hi ha des un xoc i la família s'ha d'adaptar a tota la situació. I després hi ha tota aquesta progressió, que és una progressió que és lenta i que a mesura que va transcorregent la malaltia, la família s'ha d'anar adaptant als diferents estadiatges de la demència.
L'associació recorda que la malaltia canvia la vida dins de casa i fa falta ajuda.
Aquests processos adaptatius, a vegades els hi costa una miqueta adaptar-s'hi, per això l'associació els ajuda i els acompanya en tot aquest procés.
Al Ripollès es diagnostiquen cada any uns 40 nous casos, a tota la província de Girona uns 800. Encara, però, no hi ha cap cura.
Que la recerca ens ajuda a ser molt més eficaços a l'hora de fer el diagnòstic, però malauradament, com que no hi ha un tractament curatiu, el que ens toca a les institucions i a tota la població és poder fer un acompanyament a les famílies i a les persones que ho pateixen.
FADES demana més suport de les institucions i recorda que l'entitat funciona gràcies als socis.
Noves persones que se'ns necessiten, que ja saben on estem, que es dirigeixin a la Fundació Tutelar, que és on nosaltres ens reunim i ens cedeixen l'espai per poder trobar-nos.
La commemoració de les noces de plata de Fades també ha servit per presentar la nova junta de l'entitat, liderada per Nani Vergara.
És un quart de nou, els alumnes de Ridaura aconsegueixen recaptar gairebé 90 bosses de sang aquest cap de setmana. La xifra triplica les donacions anteriors. Un projecte de l'escola ha permès no només estudiar la sang, sinó també aconseguir que hagi augmentat la conscienciació al municipi i a tots els seus voltants.
Aquest diumenge el Banc de Sang ha viatjat fins a Ridaura a petició dels alumnes de l'escola Lluís Castells. Els alumnes de primària havien fet un projecte en el que estudiaven tot el rec sanguini i la sang en particular. Amb aquesta premissa han organitzat la campanya de donació, que ha sigut tot un èxit, tal i com explica la directora del centre educatiu, Alba Bertrina.
Aquesta campanya ha sorgit a través de la metodologia que estem utilitzant en el centre i d'una obra artística que ja us explicaran les alumnes, doncs va suggerir l'estudi de la sang i a través d'ells la idea de fer la campanya de la donació de sang, que és per una bona causa i per salvar vides. I ells, juntament amb la seva tutora, la Núria Calafell, es varen moure amb l'ajuda i el suport, però bàsicament ha estat totes les grans idees d'ells.
La Carla i la Gala són dues de les alumnes participants. Per a elles ha estat un projecte molt engrescador.
Va sortir una obra que es deia Desvio para Overmelo, i amb aquella obra ens vam inspirar en treballar la sang i a fer la campanya.
Per fer la difusió, un dia vam anar a Olot i bueno, vam anar
a la finestra
i també vam anar a repartir flyers per les persones que passejaven per allà a Olot.
També hem fet uns vídeos on estan penjats amb uns QRs i uns fils per d'aquí fins a Olot, així amb trams.
La campanya ha sigut un èxit total gràcies a l'alt volum de gent que s'ha apropat a Ridaura per fer donacions. S'han arribat a les 85, gairebé triplicant la mitjana d'altres anys.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara a la pàgina econòmica. La colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses és un exemple de la recuperació d'antigues colònies tèxtils per convertir-les en espais avantguardistes amb molta projecció de futur. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la inauguració d'una restauració llargament esperada que ara tindrà continuïtat amb polítiques d'habitatge. Ens ho explica la Carolina Ríos.
El Museu de la Colònia Llaudet és un espai interactiu dedicat a divulgar la història d'una de les colònies industrials més emblemàtiques de la comarca del Ripollès. Però aquest projecte va més enllà de la memòria. No només vol retre homenatge al passat, sinó esdevenir un motor actiu per a l'economia local i comarcal. Ens parla Sílvia Paneque, consellera de Territori, i Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Un projecte que no només és un espai museístic de recuperació, de memòria, no?, del que va significar aquesta colònia industrial, aquesta colònia tèxtil, sinó de recuperació del propi patrimoni, però sobretot a mi m'agradaria ressaltar el que significa en termes d'oportunitats econòmiques de revitalització de l'economia local.
És molt important, i se n'ha parlat molt, de la recuperació viva, de la memòria, de tantes i tantes persones que havien treballat aquí, que moltes d'elles hi van néixer, després hi van treballar, s'hi van guanyar la vida, s'hi van casar, i que, per tant, són molts records que avui doncs, estan a les cares, als rostres de tothom, i que nosaltres, doncs, contents d'haver portat, des, en aquest cas, des de Territori, avui la presència de la consellera no ens pot honrar més, no? La gent d'Incasol, el propi Ajuntament d'Administracions, que tots plegats ho hem fet una mica possible.
Paisatge, sostenibilitat, oportunitats laborals i habitatge són les quatre paraules que defineixen amb precisió la essència d'aquesta iniciativa, ja que el museu és només el primer pas d'un projecte més ambiciós que també preveu la rehabilitació de la hidroelèctrica de la colònia Llaudet i la recuperació dels habitatges amb l'objectiu de dinamitzar el territori i oferir noves oportunitats.
En aquests moments l'energètica el que està fent és licitar un projecte d'estudis alternatius, és a dir, de quina manera és la millor per recuperar aquesta central hidroelèctrica i que es pugui generar energia verda doncs des d'aquí, des d'aquest espai també. I l'habitatge seria la tercera pota que permetrà que persones de Sant Joan o de la comarca o vingudes de fora es puguin establir i, per tant, seria com un cercle virtuós, no? El compromís és absolut. Des de l'Incasol estem analitzant amb aquest programa 50.000, que no és només construcció en solars públics, sinó que també són grans rehabilitacions, i per tant aquesta estructura crec que encaixa molt bé, i esperem els propers mesos poder determinar dates concretes per oferir aquest finançament que permeti la rehabilitació i destinar aquest parc a habitatge públic de protecció oficial de lloguer assequible.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de diferents administracions, un fet que Sílvia Paneque ha destacat, ja que s'han unit esforços per a un objectiu comú: recuperar un espai que va ser una part essencial per al desenvolupament de la comarca.
I a la Vall d'en Bas ha nascut una associació que intentarà recuperar els blats antics.
L'associació es diu Molrem i l'impulsen productors de la Vall i forners de la zona. Han habilitat un jardí botànic a la Vall d'en Bas i disposen d'un molí fariner. L'objectiu que es proposen és cultivar diferents tipus de blat i provar de molt el gra per després fer pa.
Gerard Puigdemont.
Molrem és el nom d'una associació nascuda a la Vall d'en Bas que està formada per productors i forners i que pretén recuperar varietats tradicionals de blat. Recentment ha adquirit un molí fariner i ara estan buscant un espai del municipi per col·locar-lo i fer-lo treballar. En parla Emili Duran, forner.
Ja fa anys que ens van venint petits pagesos a voleu gra, voleu gra. I clar, nosaltres no, volem fariner. A partir d'aquí n'hi va venir un que va apretar més, en Moisès d'aquí de la vall, vols gra? Dic, no, vull farina. I vam decidir de provar de moldre el gra i fer la farina. I llavors, bueno, la cosa s'ha anat engrescant i ara ja som diversos productors, diversos pagesos que els interessa el projecte i que volen fer la farina. I llavors també hi ha diferents forns que estem interessats en farines ecològiques i de blats antics.
Els membres de Molrem proposen noves maneres de fer productes per enfortir la sobirania alimentària. L'Emili de la Fogaina en forma part, però també el Mas Corcó, Espegi i Arran de Terra, així com l'associació Triticatum. En Víctor García forma part d'aquesta última entitat. Té coneixement en farina ecològica i blats tradicionals, i la Vall d'en Bas farà seguiment d'un jardí botànic que han habilitat al Mas La Canova. Allà hi ha un munt de varietats de gra que possiblement poden ser comestibles i comercialitzats.
I l'objectiu d'aquest jardí botànic de blats és fer un seguiment agronòmic, veure doncs, com competeixen amb l'herba, la sensibilitat a algunes malalties, l'estrès hídric i tal. I quan ho recol·lectem, fem un anàlisi morfològic, es diu els descriptors, i llavors fem un dossier quan traguem a la gent que estan dins l'associació, els pagesos, els forners, i llavors quan hi ha prou quantitat de blat, d'alguns blats que ara no hi ha al mercat, passem pel molí i fem les proves de pa, a veure aquí a nivell organolèptic, doncs, com surten, per moldre, si són fàcils de moldre, si no.
Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas celebren la iniciativa que impulsa l'associació Molrem, i l'alcalde Lluís Amat assegura que suposa un element més de les moltes iniciatives vinculades al sector primari que desenvolupen des del consistori.
Fa molt de temps que a més a més vam contractar una persona, hem fet diferents projectes que ja són realitat, Descobreix el que menges, Tasta la Vall i d'altres, i Molrem és una associació, són ells, però que encaixa amb aquesta aposta que nosaltres hem fet, i per tant, en allò que podem col·laborar, ens hi trobaran segur.
Un projecte que proposa alimentar-nos millor en el present i en el futur, tot recuperant, en aquest cas, blats dels nostres avantpassats. Els membres de Molrem asseguren que mantenir la varietat genètica dels cultius pot ser beneficiós per fer front als efectes del canvi climàtic i malalties, deixant de banda que són aliments sovint amb més valor nutricional per a les persones.
I ara Gelaguer, l'Ajuntament centra el pressupost d'aquest any a fer millores al carrer Major.
L'Ajuntament d'Argelaguer compta per aquest any amb un pressupost que ronda el 500.000 d'euros. El principal projecte que abordarà enguany el consistori és la renovació del carrer Major, actualment molt antic i amb necessitats, per exemple, de sanejament. En parla Guillem Ballat, alcalde d'Argelaguer.
Hi ha alguns llocs que està bastant malmès, i sobretot a nivell de serveis, és on encara hi ha algun tram de tuberia amb fibrociment, hi ha algunes pèrdues. Anem des de l'inici del poble, des del carrer Atilés fins al torrent.
Es preveu que les millores tinguin un cost total d'una mica més de 530.000 euros, 420.000 dels quals seran subvencionats pel Pla Únic d'Obres i Serveis. L'Ajuntament ha treballat per entregar una memòria i poder començar tan aviat com sigui possible les obres.
Tal com s'ha plantejat, les obres començaran pels pobles petits i els primers que es presentin. Hem corregut per tenir almenys una memòria per poder demanar el POSC, que això ja està fet, i ara estem amb la redacció del projecte.
Segons l'alcalde, la millora del carrer Major no és més que una continuació d'antics projectes de millora del barri vell que anteriors equips de govern han anat fent amb el pas dels anys. Més recentment, les millores a la plaça Generalitat i voltants amb l'alcalde Artur Ginesta i també les millores fetes per l'alcalde Josep Dorca renovant part del barri vell. Després de les millores generals al carrer Major, vindran les obres a la carretera d'Olot i al barri del Pont.
Anem als esports. El Club Patinatge Artístic Olot és nou campió d'Europa. Les patinadores del club aconsegueixen una puntuació de 43-13 i queden en la primera posició de l'europeu que s'ha celebrat a Saragossa aquest cap de setmana. Ha tancat el podi el Girona i el Crystal Skating Team italià.
El Club Patinatge Artístic Olot es converteix en campió d'Europa. Les patinadores d'Ester Fàbrega i Ricard Planiol han sortit últimes en el campionat europeu de grups de segurant que s'ha celebrat a Saragossa aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda. Les olotines han portat la proposta Cibull pràcticament a l'excel·lència, motiu pel qual els jutges han considerat donar-los la millor puntuació, un total de 43,13 punts i que les han situat en aquest primer lloc. Un cop acabat el campionat, el coreògraf Ricard Planiol ha explicat en directe als mitjans oficials del campionat que han estat setmanes molt dures d'esforç i treball.
La verdad es que bueno, hemos estado luchando toda la temporada con algunos tropiezos, pero hoy hemos podido dar ese mensaje que realmente hemos estado trabajando tanto tiempo y creo que, bueno, que ha llegado a bastante gente y eso para mí es el mejor premio de todos.
Amb 43,13 punts, Olot s'ha convertit en campió d'Europa i ha aconseguit revalidar el títol que ja va guanyar l'any passat. Després de no poder guanyar ni el campionat català ni l'estatal, aquesta vegada s'ha imposat el CPA Girona, que ha quedat en segona posició, poc més d'un punt, amb un total de 41,90 punts. En tercera posició, el Crystal Skating Team italià, que ha quedat a més de 6 punts de les últimes, amb una puntuació total de 37,83.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta. Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades. Una d'elles en clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
5 minuts més!
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Mama! Aquest estiu vull piscina, vull tennis i vull pàdel.
Però això on ho fan?
Ho fan al campus d'estiu del Club Tenis Olot, del 23 de juny al 5 de setembre i de 8 del matí a 6 de la tarda. No pararan ni un segon. Cursets de tennis, pàdel, natació, esports, menjador, bon dia, bon rotllo, en un entorn espectacular i amb professionals de primera. Aprendran de tot.
Apunta la nena i a mi també si cal.
Inscripcions obertes al Club Tenis Olot. Aquest estiu és de campionat.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
Vine al campus de l'Olot. Encara no tens plans per aquest estiu? Vine a gaudir i aprendre al campus de la Fundació de la Unió Esportiva Olot. Del 25 de juny al 25 de juliol, als Camps del Morrot. Per a nenes i nens nascuts entre 2011 i 2019. Amb activitats tècniques, tàctiques, específic de porters, piscina, servei d'acollida i molt més. Consulta les tarifes, omple el formulari i apunta't directament a ueolot.com.
Quina passada! La restauració d'aquest cotxe t'ha quedat brutal. La tapisseria també l'has fet tu?
A Autolot reparem i renovem tots els teixits interiors del teu vehicle. Reparació de seients, volants i sostres. I també la tapisseria relacionada amb el món de la nàutica. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem.
T'has imaginat?
imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 8:45. Els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya per a infants i nens per conèixer la seva exposició al tabac.
Durant tota aquesta setmana, quan vagin a un CAP o a l'hospital, se'ls oferirà treure una mostra d'orina per analitzar-la. Es calcula que vora el 50% dels infants que han passat per una consulta d'aquest tipus han tingut contacte amb el tabac en el seu entorn més proper. Es tracta d'una campanya que s'emmarca en la Setmana Sense Fum, que comença aquest dilluns.
Però quins són els resultats que obtenen a partir de la prova de l'orina? Li hem preguntat a la infermera referent en tabac de l'Hospital d'Olot, l'Anna Gelis.
Recollirem una orina d'aquests nens i nenes i l'analitzarem. Què veurem en aquesta orina? Comprovarem si hi ha cotinina en orina. La cotinina és el residu que ens queda de la nicotina quan anem respirant aquest fum del tabac. I l'eliminem per orina.
L'associació FADES ha fet 25 anys al Ripollès.
Per celebrar-ho ha organitzat dues xerrades sobre tecnologia i demència i també s'ha presentat la nova junta de l'entitat liderada per Nani Vegara. FADES dona suport a persones amb malalties neurodegeneratives i a les seves famílies. Cada any es detecten una quarantena de casos nous de demència a la comarca.
Escoltem la psicòloga Isabel Casas.
Hi ha dos trajectes que són molt importants. El primer és el moment del diagnòstic, en el que doncs, la família i el propi pacient rep el diagnòstic, i aquí ara és un xoc i la família doncs, s'ha d'adaptar a tota la situació. I després doncs, hi ha tota aquesta progressió, que és una progressió que és lenta i que a mesura doncs, que va transcorregent la malaltia, doncs, la família s'ha d'anar adaptant a les diferents estadiatges de la demència.
Els alumnes de Redaura aconsegueixen recaptar gairebé 90 bosses de sang aquest cap de setmana.
La xifra triplica les donacions anteriors. Un projecte de l'escola ha permès no només estudiar la sang, sinó també aconseguir que hagi augmentat la conscienciació al municipi i a tots els seus voltants.
Escoltem la directora del centre, és l'Alba Bartrina.
Aquesta campanya ha sorgit a través de la metodologia que estem utilitzant en el centre i d'una obra artística que ja us explicaran les alumnes. Doncs va suggerir l'estudi de la sang i a través d'ells la idea de fer la campanya de la donació de sang, que és per una bona causa i per salvar vides. I ells, juntament amb la seva tutora, la Núria Calafell, es varen moure amb l'ajuda i el suport, però bàsicament ha estat totes les grans idees d'ells.
La colònia Lleudet és un exemple de la recuperació d'antigues colònies tèxtils per convertir-les en espais avantguardistes amb molta projecció de futur. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la inauguració d'una restauració especialment esperada per aquesta colònia i pels veïns de Sant Joan de les Abadesses i del Ripollès en general. Ara el futur és intentar aplicar-hi polítiques d'habitatge. Sílvia Paneque és la consellera.
Un projecte que no només és un espai museístic de recuperació, de memòria, no?, del que va significar aquesta colònia industrial, aquesta colònia tèxtil, sinó de recuperació del propi patrimoni, però sobretot a mi m'agradaria ressaltar el que significa en termes d'oportunitats.
Neix una associació a la Vall d'en Bas que intentarà recuperar plecs antics.
L'associació es diu Molrem i l'impulsen productors de la vall i forners de la zona. Han habilitat un jardí botànic a la Vall d'en Bas i disposen d'un molí fariner. L'objectiu que es proposen és cultivar diferents tipus de blat i provar de moldre el gra per després fer pa.
Escoltem el forner Emili Duran.
Ja fa anys que ens van venint petits pagesos a voleu gra, i clar, nosaltres no, volem farina. A partir d'aquí n'hi va venir un que va apretar més, en Moisès d'aquí de la vall, vols gra? Dic no, vull farina. I vam decidir de provar de moldre el gra i fer la farina. I llavors, bueno, la cosa s'ha anat engrescant i ara ja som diversos productors, diversos pagesos que els interessa el projecte i que volen fer la farina. i llavors també hi ha diferents forns que estem interessats en farines ecològiques i de blats antics.
Altres temes del dia, l'Ajuntament d'Argelaguer centra el pressupost d'aquest any a fer millores al carrer Major.
L'Ajuntament obtindrà més de 400.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis, que se sumaran als 100.000 i una mica més que hi posarà el consistori. A més, es té previst fer millores en el sanejament.
L'alcalde és Guillem Vallès.
Hi ha alguns llocs que està bastant malmès i sobretot a nivell de serveis és on encara hi ha algun tram de tuberia amb fibrociment, hi ha algunes pèrdues, anem des de l'inici del poble, des del carrer Atilés fins al torrent.
Altres notícies destacades de l'actualitat informativa d'avui ens porten a parlar de medi ambient, perquè el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat les obres per millorar els hàbitats per la fauna subalpina a la Vall de Ribes.
El projecte impulsat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser preveu millorar l'hàbitat d'espècies en extinció com el gallfer o d'altres espècies amenaçades com el mussol pirinenc, millorant l'estructura de boscos i la diversitat forestal.
Escoltem a Santi Ferriol, director de les Capçaleres del Ter i el Freser.
Bàsicament serà la millora de la biodiversitat, afavorint els arbres madurs, els arbres brancuts, si convé també afavorir la fusta morta, anellant els arbres que a la llarga s'acabaran morint, i tot això redueix, no hi ha risc de plaga, però sí que afavoreix la biodiversitat pel fet que hi hagi fusta morta en un bosc.
Tot a punt pel cornamusam, que arriba aquest cap de setmana. En parlarem àmpliament amb el president de l'entitat organitzadora, que és el Tilem, l'Albert Borrell. Més coses, més de 10 colles geganteres d'arreu de Catalunya visiten Ripoll per celebrar els 80 anys d'en Guifré i la Guinadell.
Les diferents colles amb els seus respectius gegants han recorregut els carrers principals de la vila fins a la plaça del Monestir, on han ballat conjuntament per commemorar aquest aniversari.
El Lluís Pérez és president de la colla gegantera.
Doncs la veritat que estem molt contents. El temps ens ha acompanyat, les previsions que teníem en el CAT s'han complert, les colles estan contentes, la gent creiem que està contenta, només hem rebut felicitacions, per tant, supercontents i a continuar treballant els 80 anys, que avui no acaben.
I el projecte Corranda reuneix més de 900 alumnes a les preses.
Durant aquest curs hi han participat 18 escoles, arribant a 1.300 estudiants de primària.
Escoltem precisament en Pep Garcia, que és un dels membres de la Margolany.
Portem 7 anys, tampoc tenim molta perspectiva, però el que sí podem dir és que els nens s'ho passen bé. I per tant està bé que els nens s'ho passin bé ballant danses tradicionals i cantant cançons tradicionals. I per tant aquest objectiu està complert. A partir d'aquí estem sembrant una llavor perquè ells incorporin la dansa i la cançó tradicional al llarg de la seva vida. Una mica aquest és l'objectiu del projecte Corranda.
8:37, en esports, el Club Patinatge Artístic Olot torna a fer història i ara és nou campió d'Europa.
Les patinadores del Club Olotí aconsegueixen una puntuació de 43,13 punts i queden en la primera posició de l'europeu que s'ha celebrat a Saragossa aquest cap de setmana. Ha tancat el podi el Girona i el Crystal Skating Team italià.
Escoltem a Ricard Planiol en declaracions als mitjans oficials del campionat.
La verdad es que hemos estado luchando toda la temporada con algunos tropiezos, pero hoy hemos podido dar ese mensaje que realmente hemos estado trabajando tanto tiempo y creo que, bueno, que ha llegado a bastante gente y eso para mí es el mejor premio de todos.
El Bosch de Tosca perd per la mínima a l'anada de les semifinals contra el Fornells i ara haurà de guanyar casa per classificar-se a la gran final.
El que fa el play-off de quart a tercer del Sant Pere Martí s'imposa per 2-3 al camp de la Vall d'en Bas en un autèntic partidàs i l'Ostoles i el Camós empaten a 0 i tot es decidirà a Mianigas.
I acabarem amb parlant de bàsquet, perquè el sènior masculí del Club Bàsquet de Vall d'en Bas és el segon millor equip de Catalunya de primera catalana.
Ha caigut en l'últim partit de la final a 4 contra el Club Bàsquet Sant Nicolau, que s'ha celebrat a Salt. Ara amb el masculí ja s'han dit, només queda que la federació aprovi l'ascens del femení a Copa Catalunya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
8 i 39, reconeixement del català a Europa entre recels i complicitats davant l'estratègia espanyola.
Dimarts hi ha una altra reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea on es pot portar a votació l'oficialitat del català.
El govern obre portes a la intel·ligència artificial amb una direcció general per fer més àgil l'administració.
La nova direcció general busca promoure l'ús de la intel·ligència artificial de forma transversal en tots els seus departaments.
La Unió Europea exigeix pressió internacional màxima sobre Moscou després dels últims atacs nocturns a Ucraïna.
La intel·ligència ucraïnesa assegura que el 80% dels components dels drons que Rússia fa servir contra Ucraïna provenen de la Xina.
Esferes gegants de formigó sota el mar és la proposta alemanya per emmagatzemar energia verda.
Un projecte prova la viabilitat d'utilitzar esferes ancorades al fons marí per emmagatzemar l'energia renovable, un dels reptes més importants de la transició verda.
I d'altra banda, un manga, atenció, preveu una catàstrofe al Japó aquest estiu i fa caure les reserves vacacionals al país.
L'obra publicada el 1999 i que ara s'ha viralitzat per la proximitat de la data de l'hipotètic succés, parla d'un veritable desastre previst per al juliol d'enguany al país nipó.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues i digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El dia comença amb boires en molts punts i amb el cel una mica enteranyinat, però sembla que les temperatures milloren. Dani Ramírez.
Fa una temperatura pujat una mica malgrat les pluges d'aquest diumenge a la tarda, vespre i nit, que van arribar també a la Garrotxa a última hora, sobretot al vespre i a la nit, 2 litres a Olot. I bé, doncs mínima 12, a Vic mínima 11, Puigcerdà 7, Olost o també Camprodon mínima 8, Núria 3 de positiu. Recordem que ahir van caure 20 litres a la Vall de Núria, a Camprodon 9 a la Vila, però als afores 22 litres a Ulldeter, 17 litres a Molló 12 litres, o per exemple a Puigcerdà 10 litres per metre quadrat. Molta humitat, boira aquest matí a Ripoll o també a la Vall de la Cerdanya. Tot això amb un cel mig ennuvolat, alguns núvols prims, però vaja, s'anirà imposant el sol un dilluns que comença doncs amb estabilitat, però hi ha restes d'inestabilitat. Per tant, avui a la tarda pot tornar a ploure en forma de ruixats, alguna tempesta, al Pirineu Oriental, fins l'Alta Garrotxa, potser nord d'Osona, però sobretot Cerdanya i Ripollès. Les temperatures una mica més altes, màximes, per tant, ja de 25 a 28 o 30 graus, una calor una mica més acusada. I aquesta tendència es mantindrà tota la setmana. Puja la temperatura, cap a dimecres, dijous, podríem arribar als 30-32 graus al prelitoral gironí, Pla de l'Estany, Baixa Garrotxa, per tant, més de 30-32 graus de temperatura de juliol. I també les nits seran una mica més suaus, amb mínimes de 18 graus cap a la costa. Bé, sembla que les pluges s'aniran acabant els propers dies. Demà a la tarda, un ruixet al Ripollès, després d'un matí mig ennuvolat, i dimecres i dijous s'imposarà el sol. És probable alguna boira arran de mar a partir de dimecres i dijous cap a la Costa Brava.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Pàgina econòmica, Mercadona se suma a la recollida primaveral organitzada per la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, la FESBAL. És una campanya que ha començat aquest divendres passat i que s'estendrà fins al dia 1 de juny. Amb l'objectiu d'animar els clients a participar en aquest esdeveniment solidari, la companyia posa a disposició d'aquesta campanya els seus punts de venda per la recaptació de fons a favor dels bancs d'aliments.
A les comarques gironines, en concret, participen totes les botigues de Mercadona, on els clients podran fer donacions monetàries múltiples d'un euro quan passin per caixa en el moment de la compra. Les quantitats donades es transformaran íntegrament en els productes que els bancs d'aliments participants necessitin, en les quantitats oportunes i en el moment que el necessitin. Amb aquesta modalitat de donació, els bancs d'aliments podran atendre de manera més precisa i eficient els beneficiaris finals, destaca Laura Cruz, directora d'Acció Social de la cadena de supermercats. Mercadona també ofereix als bancs d'aliments la possibilitat de transformar la quantitat donada en targeta societat, eina que permet canalitzar les ajudes als col·lectius més vulnerables. Aquesta opció permet a l'usuari final fer la seva compra total tant de frescos com de secs i afavorir-ne la integració exercint l'acte de compra de manera quotidiana i autònoma. L'any 2024, la companyia de supermercats també va participar en la recollida primaveral organitzada per la FESVAL, que es va celebrar des del 24 de maig fins al 2 de juny. Gràcies a la solidaritat dels clients, es va recaptar més d'un milió d'euros, cosa que equival aproximadament a 700 tones de productes de primera necessitat.
I en el capítol mediambiental ens centrem a la Vall de Ribes, perquè el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat les obres per millorar els hàbitats per la fauna subalpina a la Vall de Ribes. El projecte impulsat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser preveu millorar l'hàbitat d'espècies en extinció, com el gall fer, o d'altres espècies amenaçades, com el mussol pirinenc, millorant l'estructura de boscos i la diversitat forestal. Ens ho explica la Paula Sayago.
El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha posat en marxa un projecte per millorar l'hàbitat del gall fer, una espècie en perill d'extinció, i d'altres espècies amenaçades, com el mussol pirinenc. El projecte, que està en procés de licitació, actuarà en tres sectors de la xarxa Natura 2000, els boscos de la Tussa i Estramera i el Pla de la Serra de Campelles. En aquests sectors es realitzaran tractaments per millorar l'estructura boscosa i la diversitat forestal, creant espais més aptes per la fauna subalpina. Escoltem a Santi Ferriol, director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Bàsicament serà la millora de la biodiversitat, afavorint els arbres madurs, els arbres brancuts, si convé també afavorint la fusta morta, anellant els arbres que a la llaga s'acabaran morint, i tot això redueix, no hi ha risc de plaga, però sí que afavoreix la biodiversitat pel fet que hi hagi fusta morta en un bosc.
La representació del gall fer ha anat a la baixa en els darrers anys i l'espècie s'ha declarat en perill d'extinció. Les mesures que es volen dur a terme pretenen la recuperació del gall fer, especialment per la dificultat genètica que té l'espècie.
El que mirem és de millorar hàbitats potencials que poden ser bons pel gall per afavorir que es pugui anar allargant i, a més, amb el temps, si convé, possiblement es pugui arribar a recuperar. Però, clar, hem de prendre aquestes mesures. Si no les fem, no ho sabrem.
A més de les actuacions forestals, el projecte inclou millores a la xarxa de camins i pistes amb l'objectiu de facilitar la gestió forestal i preservar els espais tranquils on habita el gall fer.
Llavors, necessita zones molt tranquil·les, necessita zones que no hi hagi ni curses de muntanya, ni itineraris, ni BTTs, ni... O sigui, unes zones tranquil·les, que més o menys les tenim i mirem de preservar-les.
El Parc Natural ha comptat amb la col·laboració del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès. El projecte compta amb un pressupost de 621.000 euros i està finançat amb els fons europeus Next Generation.
Ja toca Cornamusam. Del 28 de maig a l'1 de juny de 2025 torna el Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot amb artistes com Manran, Companyia Elèctrica d'Arma, Fetus, Cristian Di Fiore i molts més. T'hi esperem. Consulta tota la programació a cornamusam.cat.
És, sens dubte, un dels grans himnes del nostre país, aquesta presó del rei de França de la Companyia Elèctrica d'Arma, que segur que tocaran aquest proper cap de setmana a Olot. I és que arriba el Cornamusam, organitzada, com sempre, per el Tiler, i que en aquest cas arriba carregadíssim de propostes interessantíssimes. Àlvar Borrell és el president de l'entitat. Àlvar, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, i vosaltres?
Les màquines ja carregadíssimes. Nosaltres amb moltes ganes d'assistir a les diferents propostes, als diferents concerts que heu preparat. Què és el més destacat aquest any del Cornamusam?
Jo crec que el Cornamusam és un festival que cada persona que ve et diria que en destaca una cosa diferent, llavors... Jo faig un parell de punts molt importants. Per mi, el més important són els grups internacionals, perquè al final la gràcia del festival és conèixer grups que no són d'aquí a casa per veure com tracten la cornamusa. I en aquest sentit, Manran, que és el grup d'Escòcia, i Cristian Di Fiore, que és el grup d'Itàlia, crec que és una cosa única de veure, perquè tenen unes cornamuses que són molt especials i això doncs, sempre agrada molt. Però per la gent que és més de casa, doncs, ostres, els concerts de divendres també valen moltíssim la pena. Per tant, faig aquesta doble recomanació.
Una mica, M'imagino que la cornamusa sempre va un pas endavant, no?, a l'hora d'organitzar un festival dedicat precisament a aquest instrument tan, tan particular. És així, no?, perquè cada vegada us sorpreneu amb la presència de grups i d'artistes nous que l'exploren i que l'exploten, mai més ben dit.
Sí, és imprescindible. Per nosaltres el festival no som un festival d'aquests que té la mateixa programació, un festival cada cap de setmana que veiem a l'estiu, sinó que nosaltres som especials en el sentit que només programem grups que tinguin cornamusa o vulguin tenir-la, que es vulguin prestar a fer l'experiment de tocar-la. En algun cop ens hem trobat una sorpresa agradable, com per exemple fa un parell d'anys el Pony Pissador, que els hi vam dir, escolteu, si voleu venir al festival heu de tocar el sac o la gaita, van dir que d'acord perquè no ho feien, i des que ho van fer el cornamusa els hi ha agradat i ara la toquen de normal. No és el més habitual, però almenys veure els experiments de la gent que no té la cornamusa en el seu repertori i que l'incorpora, o dels grups que sí, que tenen una certa trajectòria, que venen aquí a explicar el que fan, doncs trobo que és molt interessant.
Què és el que destacaries del cornamusam d'enguany, més enllà de l'apartat musical? Quins valors transmet?
Jo crec que nosaltres venim a explicar que tenim una cornamusa, un instrument que des del segle XIII que està arrelat aquí, que en el segle XX es va deixar de fer servir a tot el país, no hi havia absolutament cap zero intèrpret de cornamusa, perquè es va considerar massa rústic aquestes coses d'autoodi que tenim els catalans. I jo crec que és bonic veure com anem tornant a incorporar l'instrument en diferents àmbits, i alhora com veiem altres països que potser no tenen aquest autoodi i que del més rural i del més rústic en fan bandera com a símbol nacional, doncs com venen aquí a dir que estan orgullosíssims del seu instrument, que l'han pogut evolucionar molt més temps que nosaltres i que el tenen doncs plenament introduït en contextos de música rock, en contextos de música electrònica, i en podem doncs agafar una mica d'exemple. Aquest intercanvi cultural és molt interessant. A més, també permet veure com a tot arreu d'Europa i potser una mica més enllà hi ha elements que ens agermanen, que hi ha melodies que són pràcticament les mateixes i que hi ha instruments que són de la mateixa família.
De fet, el cornamusam s'ha caracteritzat per ser un element potenciador de tot el que és la cultura popular. Prova d'això és la segona edició del Reputicanticus. Explica'ns una mica en què consisteix per a aquelles persones que no sàpiguen exactament de què estem parlant.
Doncs el Reputicanticus no és res nou que ens haguem inventat nosaltres, eh? Ja es feia, són els típics dinars o sopars de cantadors que sí que estan amenitzats, hi ha un parell de persones, tant dissabte com diumenge, que seran els dies que ho farem, doncs un parell de persones que portaran la veu cantant i diran, mira, us proposem aquesta peça, però us hi afegiu. I la gràcia és recuperar cançons d'Olot, no només aquelles cançons de taverna que coneixem, que podem escoltar en altres contextos, com per festes d'altura, quan es fa el Via Crucis o quan es fa el vermut cantat, sinó que, a més, ja que ara, just fa 100 anys que va venir l'obra del cançoner popular aquí a Olot i a la Garrotxa, a recuperar peces que havien quedat allà a casa els avis i que s'anaven com perdent amb aquest avançar del segle XX, doncs el Reputicanticus és com una celebració de dir, escolta, fa 100 anys que aquesta gent va fer aquesta feina, tenim un pòsit de cançons inigualable, perquè a més deien, deixaven per escrit que la Garrotxa era un lloc inigualable pel que fa a riquesa cancionística, i el que volem és, doncs, posar-ho en moviment, que la gent ho conegui. I jo crec que el millor és fer una bona xefla al voltant d'un bon menjar i que puguem doncs menjar i cantar tots junts.
Molt bé, tot plegat es farà al Turín, a tot aquest sector. Què han de fer les persones interessades en aconseguir les entrades? I recorda'ns què passarà en cas de pluja.
En cas de pluja desplaçarem les coses sota cobert, sigui a l'hospici o sigui a la sala Turín. A la pàgina web i a les xarxes anirem informant, i si entreu ara ja tenim tota la programació desgranada, i simplement el que heu de fer és fer un cop d'ull. Si aneu a cornamusam.cat o si aneu a les nostres xarxes, sigui Instagram, sigui Facebook, sigui Twitter, doncs trobareu la programació detallada.
Doncs entrada ja a la venda pel cornamusam del 2025, que prometi molt. Àlvar Borrell, president del Tile, gràcies, una abraçada.
Us esperem a tots, gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Temps ara per als esports. El Bos de Tosca perd per la mínima l'anada de les semifinals contra el Fornells i ara haurà de guanyar a casa per classificar-se a la gran final. Pel que fa al play-off de quarta tercera catalana, el Sant Pere Màrtir s'imposa per 2-3 al camp de la Vall d'en Bas i l'Hostoles i el Camós empaten a 0 i tot es decidirà a Mianigues.
Doncs sí, el Bos de Tosca que jugava aquesta primera anada de la semifinal, aquest partit al camp del Fornells, el que era tercer classificat i el Fornells a quart, els garrotxins han perdut per la mínima al camp del Fornells, un gol al minut 80 de Bernat Linares ha avançat a l'equip gironí i que, per tant, tindrà aquest avantatge de cara a aquest cap de setmana aquí al camp del Bosatós, com Bosatós que ha de guanyar per intentar doncs, posar-se a la final. A quarta, victòria del Sant Pere Màrtir i empat de l'Hostoles.
Després de 10 anys sense equip, el club Patir Ribas ha tancat la seva primera temporada a la desena posició de la classificació final gràcies a la victòria per 5-2 a l'últim partit contra el Tortera. La bona dinàmica que ha demostrat el Ribas durant tota la temporada convida a l'optimisme.
El club Patir Ribas ha acomiadat la seva primera temporada després de 10 anys sense equip, amb una victòria contundent per 5-2 contra el Tordera, en un partit carregat de molta emoció, intensitat i amb un alt nivell de tensió a la pista. Ho explica Eudal Mercader, entrenador del club Patir Ribas.
Avui ha estat un partit amb algunes incidències, hem tingut un partit amb molts enfrontaments dintre de la pista, suposo que per la rivalitat i però bueno, definitivament al final del partit jo crec que l'ha guanyat l'equip que més ha dedicat a jugar-se a hockey i ha aprofitat millor les oportunitats que ha tingut a cada porteria.
Els gols d'Ignasi Vilassís, Eudal Mercader, Pau Martínez i Guim Segales han estat claus per assegurar aquesta victòria davant d'un Tordera combatiu però poc efectiu, ja que no han estat capaços de generar perill. Malgrat la victòria, el Ribas no ha aconseguit pujar de posició a la classificació final i tanca la temporada en la desena posició amb 29 punts.
Bueno, és l'últim partit de la temporada. Bueno, jo diria que amb aquests punts d'aquest partit no pugem cap més posició, però ens assegurem no perdre cap posició envers els equips que venen per sota. I ara es mirarà de treballar perquè la temporada que ve la cosa vagi millor.
En el seu primer any de competició, després d'una dècada sense equip sènior, el Ribas ha demostrat tenir un projecte sòlid i amb projecció.
La temporada, hi ha hagut moments que hem estat millor, hi ha moments que ha estat pitjor, però la temporada ha estat, genèricament, ha estat bona. L'únic que podria haver alguns partits que podríem haver guanyat i que no hem pogut guanyar, però això es queda com anècdota tenint en compte l'objectiu general.
De fet, el balanç que fa l'entrenador Eudal Mercader és positiu i afegeix que els jugadors tenen moltes ganes de continuar lluitant per aquest equip.
Doncs parlant d'esports, tanquem el programa per avui. Demà hi tornem de nou a l'antena dels 5 minuts més amb tota l'actualitat. Gràcies per seguir-nos. Molt bon dia.